Com sabeu, aquest cap de setmana va començar la Lliga de Futbol, que per començar com ho va fer, millor que no ho hagués fet, però vaja, i just dilluns que ve comença l'Eurobàsquet, així doncs ja tenim dues mostres evidents que tornem a la normalitat. Però bé, nosaltres no volem parlar d'esports en general, sinó d'una figura que fins no fa gaire formava part de l'actualitat del món del bàsquet des de l'àmbit periodístic i que des del mes d'abril, com dèiem abans, busca la seva nova ubicació a la Terra després que el prejubilessin a Televisió Espanyola. Pere Barté, bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Estàs a punt per seguir l'Eurobàsquet a partir de la setmana que ve?
Sí, amb molta tranquil·litat i des d'un altre punt de vista és diferent tot ara.
Des del punt de vista del sofà de casa, no?
Sí, sí, sí. Allò que no has d'arribar al camp dues hores abans ni t'has de preparar res, allò de que estiguis en el moment que llencen la pilota i si més no, encara que arribis tard tampoc passa res.
Ara que fa 4 mesos d'aquest canvi de vida, t'hi sents còmode?
Home, de moment sí, ha estat molt agradable perquè la part del comiat i tot això ha tingut doncs, molt de sentiment, molta emotivitat de molta gent que m'ha fet arribar la seva estima. Després ve l'estiu, que és un temps també molt relaxat i que ja de normal tendeixes a baixar una mica l'activitat. Potser ara quan arribi la tardor és quan veuràs més de veritat el que és la situació, no?
Com és que han estat 33 anys, no? Si no tinc els sumats als anys de Televisió Espanyola i molts d'aquests anys implicat en el bàsquet. Es pot dir que Televisió i bàsquet han estat, no sé si la teva vida, però
sí,
uns puntals.
No? La major part del temps ha estat dedicada al bàsquet. Últimament ja era més general, una mica a tot, no? I com dèieu abans, en les pistes, en la tasca de directiva, doncs ja has d'abarcar-ho tot, no? Però sí, la meva gran vinculació i la que la gent recorda i associa més és el tema de la pilota grossa.
Sí, com sigui, és el periodisme esportiu. Ja quan vas entrar a Televisió Espanyola ja vas entrar directament al periodisme esportiu, a la secció d'esports?
Sí, jo quan vaig arribar amb 19 anys, que encara estava fent tercer a Bellaterra, que aleshores eren 5 anys, ja algú que coneixia no sé qui, buscava gent per fer coses a un programa d'esports i vaig entrar als esports, no? Sempre dic que vam tenir la sort que aquell programa va durar 8 anys i ja ens vam quedar allà, perquè potser podia ser cosa d'un estiu i i la història hagués estat una altra.
Sí, sí. I aquesta especialització en el bàsquet, d'on et ve? Un esport que havies practicat potser abans no? O s'ha estat una casualitat?
Jo ni he practicat molts i encara hi practico, no? Perquè sempre crec que si practiques ni que sigui un dia que jugues al rugby, un dia que fas waterpolo, tens una idea bastant acurada quan transmetres un partit de què està succeint. Però el que més havia fet havia estat jugar al bàsquet, no? De petit fins a la universitat, que ja se m'acumulava la feina, mai millor dit, no? Treball, estudis, bàsquet, i
clar.
Va patar el bàsquet, que era el més...
Bueno, però suposo que també amb la nova feina en certa manera vas poder juntar el teu hobby i la feina, no? O sigui, això.
Home, fixa't que un jugador té una vida, una carrera professional, posem-ne 10 o 12 anys, els que s'estiren molt i són molt bons. Jo he pogut estar 3 dècades. Quan jo vaig entrar, els jugadors per mi eren uns senyors grans que gairebé els hi parlaves de vostè, després vas estar amb gent de la teva edat, que inclús havies jugat en el col·le, en campionats escolars i juniors i tal, i al final ara ja podrien ser... Bueno, ara ja hi ha jugadors a la FB que han jugat amb el meu fill, vull dir que jo he disfrutat 3 dècades en lloc d'una de tot això.
I la teva visió sobre aquest esport continua sent la mateixa o precisament al veure això, que ara són generacions més joves que juguen i tal, t'ha fet canviar la concepció de l'esport?
No, jo crec que és un esport molt divertit. Entenc que la gent s'engresqui amb el bàsquet perquè realment té moltes alternatives, és molt televisiu, i a més cada vegada va a més, no? El que passa que té un creixement poc a poc, perquè no pot anar més enllà, ja és el segon esport d'un país com el nostre i a nivell mundial és dels top 5, dels 5 millors esports més seguits, més televisats, més... I no pot anar més enllà perquè hi ha un que és el primer indiscutible, que és el futbol, no?
Sí, després poden haver altres modes com la Fórmula 1, que pot pujar, baixar, o el tennis en funció...
Sí, però, però en el ja recorregut, el bàsquet jo crec que està en un bon segon pla.
Uh-huh. El bàsquet, que deies fa un moment que era el teu hobby abans d'entrar a Televisió Espanyola, quin és el teu hobby ara que ja has acabat la teva etapa a Televisió Espanyola?
Bé, hobby o en què faig servir el temps,
exacte,
no?
Exacte, Suposo, clar, ara tens més temps de fer coses que abans no podies.
Els amics els dic en broma que estic controlant com creix la gespa del jardí, i és veritat, perquè quan creix molt l'haig de tallar. Trec a passejar els gossos, estic molt a la platja, jo visc allà a Castelldefels, i m'hi dedico a coses que més aviat no tenen molt a veure amb l'esport. A mi llegeixo moltes coses de històries de patrimonis de la humanitat de la UNESCO, que n'he visitat uns 200, perquè jo, sobretot...
T'agrada molt viatjar, eh?
Per damunt, sí, d'un periodista o d'un esportista, sóc un viatger nat, i nat a 75 o 80 països del món, i encara m'hi sembla que tinc molt més per veure que l'altre, i sempre estic ficat al Google Earth, regirant i mirant i...
Tens el propòsit d'anar a tots els països del món?
M'agradaria, però em sembla que ja se m'acaba el temps.
Vols dir? Home...
Home, si m'hi posés, sí, però clar... No pots estar viatjant 24 hores al dia tot l'any, i seria ja una qüestió, seria com un samarang, no?, que va dir que se'ls veuria a tots i al final ho va aconseguir, no? Va anar gairebé als 200 països, o que ja hi són 200 al Comitè Olímpic.
Sí, no? Pràcticament. Sí, sí. Aviat has dit, però més de 1.200 partits de bàsquet retransmesos. Quins recordes, així com a més especials?
N'hi ha molts per diferents qüestions, no? Jo sempre dic la medalla de Los Angeles al 84, una final olímpica és irrepetible, però després jo he transmès un All-Star a Chicago amb Michael Jordan, medalles de tot tipus, campionats europeus, a Finals Fours i tal... el campionat del món dels júniors, que ara són els que estan tallant el bacallà, i a Lisboa el 99 per primera vegada van aconseguir un títol mundial. I després hi ha partits que et poden ser més emotius perquè han succeït coses. Jo vaig donar un partit de competició europea que l'entrenador, que era del Real Madrid en aquell moment, Ignacio Pinedo, va patir un infart i va morir. Uh-huh. Sí, pots agafar de tota mena, no? Per l'emotivitat, per el que es va aconseguir. També he donat molts que no s'ha guanyat res. M'he passat, com tants altres periodistes, voltant per tota Europa perseguint una Copa d'Europa pel Barça.
I que no...
I al final la vam trobar a casa. Vull dir que...
Sí. I el primer el recordes?
Sí, el primer és molt fàcil, perquè vaig començar amb un partit molt especial. Era el dia de Sant Josep, 19 de març de l'any 81, era la final de la Copa Cora, que el Palau Blaugrana hi jugava el Joventut contra el Carrera. Uh-huh. I va ser aquell partit que es va jugar una pròrroga amb un llançament de mig camp de Joe Galvin, que va provocar una pròrroga i al final va guanyar el Joventut. Si haguessis valgut de 3, no hagués guanyat directament.
Està clar, sí.
Va ser un partit molt fàcil de recordar.
Home, per ser el primer, és el que anava a dir, vas tenir sort, no? Va ser una bona estrena.
Sí, va ser.
Però vaja, no només retransmès partits de bàsquet, sinó que també has treballat en programes emblemàtics com Polideportivo, Estudio Estadio, A Tot Gas, també, com deies abans...
Ja l'Estadio 2.
Estadio 2, també com deies abans, va ser director d'esports a Televisió Espanyola. En quina posició et senties més còmode? Perquè hi ha gent que això d'estar en un staff directiu, doncs, com si diguéssim, diu, sí, home, això està bé, però a mi el que m'agrada és estar a peu de pista. A tu t'ha passat això?
Sí, vaja, jo mai m'he desvinculat del presentar programes o fer transmissions o fer, diguem-ne, de periodista, però jo crec que en tota la carrera professional de la gent has de créixer. No val ser Peter Pan tota la vida. Aleshores hi ha un moment que perquè... ja ets el més gran de la colla, o perquè hi ha qui té més qualitats per liderar un grup, o perquè has triat pels demés, et toca dirigir i gestionar, i ho has de fer-ho de la millor manera possible, no? Trepitjant el menys possible els sentiments de la gent i tractant de col·laborar que l'equip funcioni millor. Això és una tasca d'equip. I a mi gestionar m'ha agradat. Potser i sobretot al final hi ha enxampat la pitjor part de la meva empresa, no? Quan vaig anar els 2 anys a Madrid, allò era un caos, no? Allò no era gestió, allò era desgestió, no? Però està bé gestionar.
Pot ser que des de Madrid tinguin una visió que no acaba d'encaixar amb la nostra de l'esport en català, dels equips catalans.
Potser tenen una visió de tot que és absolutament diferent. En qualsevol cas, els agrada molt que participem en la gestió, en el portar el país que ells diuen, no? Perquè confien molt en nosaltres, el que passa que no volen que nosaltres estem per davant d'ells, no? Però saben que si hi ha un català al davant de la gestió del que sigui, allò funcionarà bé.
Ja sabem que la majoria dels oients ho deuen haver escoltat alguna vegada, abans un recordat, però val la pena tornar-hi.
En esta ocasión les voy a decir adiós. Mi viaje a Ítaca ha acabado. Ha sido un viaje largo, lleno de aventuras y lleno de emociones. He tenido el privilegio de trabajar durante 33 años con los empleados de Televisión Española. Nunca pensé en llegar tan lejos ni recibir tanto. Ya lo decían los Beatles en la canción The End. Al final el amor que te llevas es el mismo que has dado. Yo lo he dado todo por esta camiseta, pero he recibido mucho, mucho más de lo que podía pensar cuando llegué a esta casa con 19 años. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Referències als Beatles, també Lluís Llach, la música...
Sí, la música per mi és molt important. De vegades explico que cada dia, gairebé cada dia, escolto algun CD de Serrat, Llach, tinc uns referents que els repasso a diari.
Tu vas formar part, de, com ens recordàvem, d'aquesta llista negra de 4.150 persones de Televisió Espanyola que van fer prejubilar. Creus que hi hauria pogut haver altres maneres de resoldre la situació econòmica de l'ENS?
Segur. Si ha estat una qüestió política, no... De fet, ara ja han entrat, no els 4.000, però 1.000 o 2.500, i entraran més. Aquí hi havia una qüestió de compensar el deute amb algun gest que simbòlic, i el gest simbòlic era fer fora la gent. No?
Molt sovint veiem entre les notícies aquestes macrovagues, no?, de treballadors d'empreses del sector tèxtil o de l'automòbil que es queixen de retallades de personal, i parlem de 500, 600 persones al carrer. No? En aquest cas, clar, són 4.000.
Que és gairebé la meitat. Era el 40 i pico per cent del personal.
És clar, és una barbaritat. Pot ser que no s'hagi aixecat molt la veu amb això? No, la sensació que sí, que se n'ha parlat, però
no,
que tampoc...
Però no, jo estic molt sorprès perquè ni en el nostre ram dels mitjans de comunicació ni els polítics han volgut esquitxar. A tothom li ha semblat molt bé, no? Perquè tothom treia profit, no? Debilitar un monstre en el sentit de gran, com és l'ENS en Ràdio Televisió Espanyola, li anava bé a tots. A les privades, a les noves que entraven en joc, en fi, a tothom li anava molt bé debilitar el que era el gran rival. En el terreny meu de l'esport, sempre els grans drets esportius havien estat de Televisió Espanyola. Uh-huh. Jocs Olímpics, Mundials de tota mena, en un no-res s'ha aconseguit debilitar. Ara des de l'1 de gener s'està capgirant i ara es vol tornar a comprar tot, però ensorrar un edifici és molt fàcil, aixecar-lo és més complicat.
Pot ser que en tots aquests anys la concepció del món de l'esport hagi canviat, ho dic perquè al principi dona la sensació que les transmissions esportives en directe eren com una novetat, no? I avui, com dius, són un negoci, no? Aquesta lluita entre les televisions pels drets, no? Ara mateix la polèmica entre Mediapro i Soge Cable pels drets, s'està perdent una mica l'essència, no? del que era l'esport.
Sí, més que res està capgirant un punt que no hauria de capgirar-se mai, no? Quan jo estudiava havies de triar en un moment si estudiaves periodisme, diguem-ne, pur, ràdio, televisió, escriure, o publicitat, perquè deien que era incompatible. Ara resulta que la major part dels directius que manen són publicistes, negociaires i, en un últim terme, són periodistes, no? Ara és una competició pura i dura, és un negoci, i el que és el periodisme, la informació, està en l'últim pla.
Suposo que, ho dic per diverses entrevistes que t'hem llegit preparant aquesta, tens sempre molt bones paraules pels companys, pels treballadors de Televisió Espanyola. Suposo que això és el que t'emportes, no?, després de tants anys.
Home, i tant, és que va arribar un moment que va agafar una dinàmica tot que semblava que els treballadors de televisió eren uns tios que no pencaven, una gent que no tenia ni idea de la feina que feia, bueno, que estaven endunçant els diners a Doixo, i deies, ei, aquí la gent ve a treballar de la millor manera possible. I en les condicions dels últims anys, no sé si d'altres treballadors haguessin resistit, perquè ja era, la xeta estava tancada, els pressupostos eren minsos, era molt difícil tirar endavant. I la gent ha continuat, i a sobre no ha fet més que un dia de vaga, i es queixaven. Han fet un dia de vaga, i carai, en una altra empresa haguessin cremat pneumàtics a la porta, s'hagués tancat i mai més hagués entrat allà dintre. Jo crec que han estat molt... Han assimilat molt bé el que ha succeït. Potser tampoc és que no estaven convençuts, allò que el llop havia vingut tantes vegades que deien, però no arribarà de venir clar, mai, no? Clar. I aquesta vegada, bueno, ha vingut el Llop, els seus amics, bueno, tots estaven tota allà, Correcaminos i tota la banda.
Amb 52 anys, és evident que com a professional tens corda per dies. No t'has plantejat de vendre la teva experiència a algun altre mitjà de comunicació? De dir, a veure, per què no?
Bé, nosaltres és que d'entrada estem en una gàbia daurada de difícil sortida. Els dos primers anys passem per l'atur i després quedem en una mena d'incompatibilitat permanent de per vida. O sigui, o renunciem a tot el que rebem o no podem fer res. Clar. Aleshores, si tu has d'estar 33 anys acumulant una jubilació, has de renunciar-hi a tot, a no ser que tinguis una oferta... Bueno, el primer que ha dit Bill Gates, clar, si el Bill Gates vol alguna cosa, pues...
ens ho pensarem, no?
Millor, sí.
Clar, però o sigui, si tu ara volguessis dedicar-te professionalment a, no sé, alguna... aquesta casa fitxers, no?, per fer el que sigui. Molt bé.
Sí, jo puc renunciar i treballar.
Has de renunciar. O sigui, jo tenia entès que se't congelava allò fins que...
Ah, no, sí, sí, potser, o sigui, si estic aquí on sigui 5, 6, 7, 8 anys, puc retornar-ho, això diuen. Però això és una mica com el cel, no?
Ja, que després vés a saber què pot passar, no?
Exacte, la segona part no saps, no?
Home, de tota manera, jo m'imagino, per als que heu fet periodisme esportiu, és molt sacrificant, no? Tu vas haver una època que treballaves 7 dies a la setmana,
sí,
clar, la teva
sí.
Feina com a gestor, com si diguéssim, i després cap de setmana, clar, transmissions esportives.
Sí, de fet, poc abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, 90, por ahí, ja vaig començar a treballar els 7 dies i fins que he plegat, no?
L'explosió esportiva aquesta dels Jocs Olímpics suposo que hauria de ser tremenda, no?
Sí, per els que hem fet aquest recorregut dels últims 25-30 anys que l'esport ha anat agafant aquesta dimensió a Espanya, a Catalunya, i que s'ha convertit en un boom social i de resultats i d'èxits, el gran punt final, o punt i seguit, perquè no vam parar aturar-nos, era uns Jocs Olímpics a casa. Això va ser brutal, sí, sí.
Bé, com cada dimarts, la Carola López ocupa el lloc de la Carmina Areu i posa a prova el convidat d'avui, en aquest cas en Pere Barté. No sé quina prova li hauràs preparat. Sí que és benevolent, eh?
Sí, i tant. Seré benevolent. A veure, Pere, jo he estat bona, eh?
Jo vinc de bona fe, eh?
Sí, pobra.
Com que el Pere és excap d'Esports de Televisió Espanyola, doncs sí. He decidit que ens demostri que encara està al dia de totes les modalitats esportives existents, que no són poques. Per això, doncs, li he fet un petit test. A veure, jo el que faré és definir-te a grans trets un esport i tu hauràs de saber de quin estem parlant. Comencem?
Vinga.
A veure, esport d'equip mixt jugat entre dos equips formats per 4 homes i 4 dones. De quin esport estem parlant? A, del horseball, del ringball suec o del corfball?
Del corfball.
Molt bé.
Molt bé, bé la
Seguim.
Primera bé.
Més, això juga a Catalunya, eh?
Clar, aquesta la passa per un esport bastant
aquesta
nostre.
Aquesta facileta.
Bastant nostre.
A veure, parlem d'un esport olímpic d'hivern que forma part dels esports de descens en trineu. S'utilitza una petita carcassa, originàriament era de fusta i actualment és de metall. El pilot va tombat de cap per munt, amb els peus al davant i el cap al darrere. A quin esport ens referim? Pot ser el luge, que també seria el luge, no sé com es diu en francès.
El luge.
El bobsleigh, que en català també n'hi diuen bob, o l'esqueleton, que li diuen tobogán en català.
Jo diria que és el luge, perquè l'esqueleton és el que va amb el cap davant.
Mira, doncs justament ho havia posat per això. Fantàstic.
Caram, tu.
Jo no en tenia ni idea, ni sabia que existia.
El vol despistar i ni així, eh?
No puc.
Tercera.
A veure, esport que juga en un camp de 30 per 15 metres, dividit en tres parts iguals, amb dues cistelles penjades d'un pal en els extrems. Els jugadors només es poden moure en zones determinades i no poden moure's amb la pilota a les mans. A quin esport ens referim? El netball, el bàsquet o el softball?
El netball.
Sí, molt bé, fantàstic.
Sí. No falla ni una, tu.
Les estàs clavant totes, ja veig que...
Ara em diga, a veure no, si ara...
La negada pels esports sóc jo,
que
queda molt clar. A veure, l'última. Esport practicat entre dos equips. Al segle X abans de Crist, a Amèrica, els olmeques en deien poc-ta-poc. I al segle XVI, els asteques jugaven a una variació d'aquest esport anomenada Olamalizí o Ixalxil.
Bueno,
una cosa
a Chichén Itzá jugaven això.
No en tinc ni idea.
Sí, a les runes de Chichén Itzá s'ha trobat.
I quin esport ens referiríem?
Home, aquest és molt fàcil
a
per mi. El bàsquet, potser?
Carai! Bueno.
És que no podem despistar ni tan sols amb aquests noms estranys.
He quedat fatal, Ivan.
No, molt bé. No, no. Està sí, molt ben sí, documentat, sí. Això. Molt.
Gràcies, Carola. En fi, ens queda només un minutet perquè en Pere Bartens expliqui quin souvenir ens ha portat.
Acabo d'arribar d'Extremadura, de la Campiña Sud, a tocar ja gairebé a Sevilla, on jo tinc una casa i em perdo, és el meu retir espiritual, i us he portat uns pastissets que fan allà que es diuen perronilles.
Perronilles!
Que es fan en llarg de porc i que us podreu prendre després.
No tenen res de veure amb el gos, eh?
No. Són molt bons i jo és allà tinc un retir que és on em perdo i...
Que bé, és un bàsic desconnecte.
Me baeixo de tot.
Que bé. Home, fan bona pinta, eh, Carola? Doncs els repartirem.
I tant.
No comences sense
hora?
Mi, eh? No comences sense mi.
Ui, vas malament. Corre.
Aprofitaré el butlletí. Sí, realment fan molt bona pinta. Perronilles, tu, el ball. Fantàstic. Moltes gràcies, Pere Barte.
A mi m'agraden molt els souvenirs gastronòmics.
A mi també, són els millors, de fet. Escoltem les notícies amb les orelles més obertes que un 7-Eleven i després continuem el souvenir de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, encara de fer moltes coses, entre d'altres, conèixer un nou personatge d'estiu. Fins ara!